les benvingudes i benvingudes.
Directora, moltes gràcies. I Francesc, també moltes gràcies.
També, i a tu, Frederic, moltes gràcies per tot, perquè sempre està a la biblioteca i sempre és un plaer. Bueno, veiem entrar i ens explica mil coses, no? Tot el seu coneixement tan ampli que té, i sempre quan arriba el fric i surt, nosaltres hem après alguna cosa, novament jo, perquè a vegades em pregunta, coneixes això? I sempre dic no, i llavors m'encanta que m'ho expliqui.
Bueno, això és per l'edat, vull dir.
Bueno, també, i per...
Només vaig néixer 36 a Sitges, vull dir que, esclar, la memòria la conservo, doncs, sé bastantes coses.
Doncs sí.
Gràcies.
I avui ens fan una prova entre totes aquestes coses que sap, sobre com hem posat de títol en aquesta xerrada que vam fer entre els tres i va sortir prou bé, oi que sí, aquest títol?
Sí.
L'aventura dels llibres vells, 70 anys de bibliofília, que és la seva passió, i és el que avui doncs, ens vol explicar en Frederic. Moltíssimes gràcies per tot.
Gràcies, directora.
Per haver vingut endavant.
Això dels 70 anys va anar a rodó perquè resulta que s'ha celebrat els 70 anys de l'exposició de llibres vells, que jo vivia a Barcelona, al carrer Aribau, i llavors resulta que aquesta exposició va començar a la Gran Via, i en principi ara aquest any m'he enterat que és la 70a, i llavors vull dir, és facilíssim de dir, mira, fa 70 anys, perquè recordo que en aquesta exposició de llibres vells que es podia comprar, vaig comprar El mundo del silencio de Cousteau, que més o menys ja era una època que havíem vist la pel·lícula i llavors pues, de seguida vaig comprar aquest llibre. En principi, la passió pels llibres em ve pues, una mica per tradició familiar, en el sentit de que a casa hi havia una intel·lectual que es deia Rita Benaprés, pues, que llegia molts llibres i després en tot aquest ambient sempre m'obligava a llegir llibres, inclús en francès, perquè va començar que també a tenir que saber francès perquè era l'època d'estudiar francès. I després també amb la meva mare havia estudiat filosofia i lletres, era molt bona lectora. I els grans amics d'aquí Sitges que teníem eren Ramon Planes i la seva esposa, la Lola Vidal, era la padrina meva. Llavors, en Ramon Planes tenia una biblioteca extraordinària, de tal manera que, per exemple, la meva mare, que li agradava tant llegir, pues sempre li deia, Ramon, em deixes un llibre? Sí, però amb la condició de que me'l tornis al dia següent. Bueno, en principi, la biblioteca d'en Ramon Planes, que prefereixes que usi el... Sí? Millor? Bueno, no costa res. Total, que el Ramon Planes vivia a la platja Sant Sebastià i jo vaig passar els 9 primers anys de la meva vida a Sitges, per allò de després de la Guerra Civil, etc. Els meus pares estaven a Barcelona i venien aquí. I, en principi, pues, la biblioteca d'en Ramon sempre em donava, em feia llegir llibres, sobretot d'aquests de l'època, en català, de contes, etc. En principi, en aquest ambient, m'han agradat els llibres. I després, mica a mica, m'hi vaig aficionant, de tal manera que en la meva vida professional, que exerceixo d'abogat, pues, l'editorial Bruguera em havien conegut i la meva passió pels llibres vaig acabar siguent l'advocat de l'editorial Bruguera, en unes èpoques que va ser interessantíssim per mi perquè vaig entrar en un món dels llibres. Bueno, hi ha que aclarir que és que els grans escriptors que van fer multimilionari l'editorial Bruguera era la Corinne Tellado, Marcial Lafuente Estefania, després del Capitán Trueno i això, però bueno, això volia dir que en aquell moment l'editorial Bruguera era el primer consumidor de paper d'Espanya i la quarta editorial del món, i tot aquest ambient em va sincronitzar a conèixer molts escriptors i molts autors, etc., i també agents literaris. En aquest ambient jo ja m'havia aficionat als llibres i sobretot per aquí Sitges, sobretot la meva tia Rita Benaprés, pues, tenia alguns llibres antics de Sitges i tal. Jo, en realitat, inclús per l'exercici meu, doncs he freqüentat molt el Penedès, el Garraf, i després em va semblar que no n'hi havia prou amb els llibres de Sitges, sinó que també vaig començar a comprar llibres a Vilafranca, els de Vilanova, i així m'he anat fent una biblioteca. He vingut avui a vosaltres per parlar de la Biblioteca Penedesenca i de Sitges, però també en l'esport he practicat l'escafandrisme i aleshores pues, també he fet una gran biblioteca que el Museu Naval, que m'ha ajudat molt, s'opina que és la més important d'Espanya, segur, i el president va dir que i del món. Amb això ja no sé si és del món, però pot ser una de les primeres, perquè són més de 2.000 llibres en tots els idiomes sobre l'exploració submarina, des de que comença fins avui, però podríem dir fins que s'ha trobat el Titanic a 4.000 metres de profunditat. Ara es tracta de que jo us introdueixi una mica en el món dels llibres del Penedès i Garraf, perquè en realitat no tots són els de Sitges, sinó que en Francesc Parra va fer una petita exposició, em sembla que n'hi ha, bueno, 54 em sembla, eh? Bueno, 54 llibres, ells els va seleccionar i en principi només se n'havia descuidat un, que m'ha fet il·lusió presentar-lo. Va, bueno, un no està presentat allà perquè era molt gruixut. I us explico quin llibre és aquest. Resulta que era freqüent, després de la Guerra Civil, fer homenatges al Caudillo. Llavors Vilanova, potser era més patriota que Sitges, va fer un llibre d'homenatge al Caudillo. I llavors van firmar Homenaje de Cataluña al jefe de Estado, excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde, Barcelona i l'any. Aleshores, aquest llibre estava en venda, suposo que és que qui se'l havia tret del damunt, l'Ajuntament o qui fos, o la Diputació, i és molt interessant perquè, bueno, no hi caben més firmes i ja està ple fins de dalt a baix. Jo, de totes maneres, he tingut la picardia d'enganxar-hi l'exposició d'avui dels meus, perquè almenys ja no hi cabia res més, no s'hi podia enganxar. I llavors és interessantíssim, fixeu-vos, us l'exposo, veieu com van firmar, quina quantitat de persones. Jo suposo que tots són de Vilanova, però és que és impressionant. Llavors aquest llibre té un interès inclús per l'estudi de les lletres i de les firmes i de tot. Jo he mirat a veure si hi havia l'alcalde de Vilanova, que en realitat era el vicepresident de la Diputació, si firmava el primer, no l'he trobat, però bueno, és igual. Aquest és el llibre. I com que no hi cabia a la vitrina, vaig pensar que no estava de més. I llavors jo ja vaig posar una dedicatòria quan el vaig comprar. Bueno, ara l'última dedicatòria és que he enganxat els llibres que estan exposats allà. En principi, la gran afició als llibres m'ha fet que freqüenti enormement els llibreters, les botigues de llibres i sigui on sigui. Ara, per exemple, hi ha hagut una època en què la meva filla ha estudiat a Londres i llavors vaig descobrir les llibreries de Londres, amb la qual cosa, sobretot en el terreny de l'esport submarí, he portat molts llibres. Els que veu anat a Londres i us agraden els llibres, suposo que és, ara ho pronunciarem malament, però és igual. Foils, la llibreria Foils, que és el súmum de llibreria, i que he conegut i, bueno, allà de trobes de tot. En principi, doncs, m'he anat dirigint per aquí. I ara hi he afegit un llibre més que té molta gràcia. En el Museu Marítim de Barcelona, un dia allò que sempre miro llibres, vaig trobar un llibre que feia una referència i parlava de que a Cuba no, els catalans no havien escrit llibres, o qui fossin els emigrants. Per què? Perquè anaven a treballar només. I llavors citava un llibre que deia Croquis cubans, que havia escrit en Surinyac Senties, que estava casat amb una de les meves ties àvies, que havia nascut allà. Llavors, ella, en el famós Surinyac, que era escriptor, poeta i, a més, un home situadíssim, li explicava tot el que havia viscut allà. Xafarderies està de l'Havana o de Guantánamo o del que sigui. I en principi pues, no me l'havia llegit aquest llibre i l'he trobat. I en realitat us el recomano perquè té una gràcia tremenda, perquè explica aventures de gent que es casa amb els parents, els casen d'una manera o d'una altra, i després també perquè jo havia conviscut amb aquestes tres, la meva àvia fins als 13 anys va estar a l'Havana, les altres dues van néixer allà, i llavors no cal dir pues, que quan estaven juntes pues, explicaven com anava el carnaval, i tenia una tieta, la Lungarda, també la tercera, que sempre deia bueno, que el carnaval allà pues, es començaven a cantar que se va el tiburón i viene el tiburón. Diu, i tota la setmana estaven cantant així, perquè el carnaval a Cuba era importantíssim. Llavors, per això cito aquest llibre, que també el tinc depositat aquí, perquè és molt curiós, perquè és la vida quotidiana. I hi ha una anècdota que sempre em fa gràcia, perquè resulta que hi va haver un tramvia que va atropellar, bueno, un tramvia que devia anar amb animals, que va atropellar amb un i va matar amb algun. I llavors, pues, de qui és la culpa? Del conductor. Eh? I llavors, a partir d'ara, de qui és la culpa? Del conductor. I és una frase que encara a Cuba es veu que es diu, perquè és una cosa que inclús hi fa referència aquest llibre i dic, ostres, és raro que encara es digui. Pues sí, es veu que ja és la culpa del conductor. Bueno, en principi, he buscat una mica els llibres que més podia comentar, no? Dels que estan exposats. Veus, hi ha un que m'agrada molt que es diu L'oració fúnebre a la catòlica majestat de Don Carles III, rei de les Espanyes, 1789. Em crida l'atenció per un motiu, perquè en realitat és un llibre que està molt ben editat, no sé si vaig ser jo que el vaig forrar o el vaig comprar forrat així, però demostra que en realitat fins al 1700, em sembla, de 1786 o així, no, la pragmàtica de Carlos III va permetre als catalans poder anar a Sud-amèrica. I llavors, pues, en realitat, és quan la costa espanyola s'enriqueix, perquè potser sí que ja hi anaven abans, però en realitat aquí Sitges també coincideixen en aquestes èpoques quan comencen a anar. I tots els meus avantpassats, uns que es deien mestre, hi havia quatre germans, pues, van fer fortuna, però fortunes, i inclús ho demostren en quatre cases que hi ha aquí Sitges, molt ben situades, que posa la data 1792. I en el porxo, diu 1792, jo suposo que van fer un gran viatge a Cumaná, perquè primer anaven a Caracas, i llavors van treure tants beneficis que van fer aquestes quatre cases. N'hi ha una a Baix Amart, que era los barcos espanyols, una del germà gran, després n'hi ha una altra a Sant Gaudenci, etc. Vull dir, i veus, 1792, els quatre germans, es veu que van fer molts diners. En principi, totes aquestes coses les he viscut moltes vegades explicades, perquè a més tots ells van deixar coses escrites. Jo, per exemple, l'avantpassat del meu, que es deia Salvador Mestre i Roig, va deixar un llibret escrit i és molt emotiu, perquè a més explica amb tot detall en les primeres pàgines que hi passa, però quan tanca el llibre, que és un llibre, pues, diu, trepitjo la pàtria, quan arriba a Sitges s'emociona dient que és arribat a la seva pàtria. I aquesta és la història una mica de tota aquesta gent que hi anava. Llavors, he posat aquí un llibre que són dos llibres de medicina. Jo sabia que aquest senyor, Diego Ruiz, era un metge que era parent de Picasso i venia molt a Sitges i es tractava amb el meu avi. Però es tractava amb el meu avi, hi ha una foto que surt i aquests dos llibres els va dedicar i estan escrits en alemany i els he posat en francès també, i llavors em fa gràcia perquè hi ha una foto a casa, que hi ha l'avi, un grup, hi ha Morera, i també hi ha el Diego Ruiz. I la meva mare el recordava molt perquè li va regalar una nina. Hi ha el Diego Ruiz i la meva mare de 4 o 5 anys amb una nina. Però no m'estranya que estigui tan contenta, no? Després hi ha un altre llibre que també cito, o bueno, millor dir que està a la llista, que és La Flora de Sitges, d'un tal francès Freixes, del 1903. I està dedicat al meu besavi perquè el meu besavi, que ja està ben après, el va una mica orientar per la part d'aquesta, diguéssim, de la flora de Sitges. I aquí n'he apuntat un altre de llibre, que aquest sí que em va fer feliç, que és Preludios de mi lira, la poesia de Manel de Cabanyes del 1833. L'anècdota és que jo baixava del despatx, obro si hi havia alguna cosa, hi havia una llista de llibres. I al veure el llibre, la llista diu Preludios de mi lira, poesia de Manel de Cabanyes. Bueno, anava a casa el procurador, des del procurador truco en el llibreter i li dic, escolti, m'interessa el llibre d'en Cabanyes. Diu, ah, molt bé, molt bé. Què val? Tantes pessetes? Bueno, estupendo. Ja el vindré a buscar. I quan el vaig anar a buscar, diu, escolti, m'ha trucat molta gent per aquell llibre. O sigui que si no arribo a tenir el reflexe de trucar, doncs m'hagués quedat. I aquest llibre que està exposat aquí és aquest famós llibre d'en Cabanyes del 1833, doncs que és l'únic que va fer, però bueno, això l'ha fet famós. I després hi ha un altre llibret aquí que se diu Sitges, la colla edició Ofrena. És el típic llibre de, em sembla que eren 10 amics, gent molt coneguda i relacionada a Sitges i gent de Barcelona, que quan se'n va morir un, li van fer una ofrena. I és un llibre que tots 10 escriuen, tots 10 amics escriuen, i només se'n van fer, o els 15, se'n van fer 15 llibres. Un el vaig comprar en una botiga que el vaig comprar, i després un altre me'l va regalar un senyor perquè no l'usava i el vam intercanviar. Llavors, Vilafranca del Penedès, antigua i moderna, també és un llibre pues, molt interessant. I La Fada, perquè és un llibre, és un llibret drama líric amb un acte, amb música d'Enric Morera, del 1897, i que també es veu que La Fada es va fer el Santiago Rossinyol, i vull dir, és una cosa que en principi em va agradar de poder-ho posar. Però en realitat la peça reina de la biblioteca, que no hi cabia dreta i per això, però us agradarà, és que no cal dir que m'he recorregut moltes llibreries de vell, però les de Barcelona totes. I tingut també, és veritat, que no me'n puc descuidar d'ell, el senyor García Requena, de la llibreria del carrer Ibau, i aquest, a més, em tenia d'abogat i m'ha ajudat molt a trobar llibres i a vegades m'ha tingut moltes atencions, el senyor García Requena. I en principi ell també facilitava molts llibres a gent important de Barcelona. I de vegades quan li sortia alguna cosa, o em feia un gran preu, o me'ls regalava, i en realitat ell m'ha ajudat molt a trobar llibres. Llavors, el carrer Banys Nous, o el carrer de la Palla, hi havia un que havia posat un xiringuito feia 4 dies, i també em va ensenyar els privilegios concedidos a Villanueva conservados en el archivo de la Casa Común. Bueno, i pues, vaig quedar encantat. Vam fer un preu i me'ls va vendre tots. I llavors us explicaré l'anècdota. En realitat, jo compro el manuscrit, bueno, no, em va fer un preu molt assequible, és interessantíssim, perquè fixa, aquest llibre està, bueno, aquests documents són Privilegios concedidos a Villanueva y conservados en el archivo de la Casa Común, número 1. Ah, tot això he de dir que el pròcer vilanoví que fa tot això és en realitat el... Ara no, el tinc apuntat el nom, ja em sortirà per aquí. I llavors fa aquest plec perquè això és la contesta a Pascual de Zamora, que era l'oïdor real, alcalde del crimen i representant de Carlos III. Llavors, aquest oïdor real fa un qüestionari i ho envia als ajuntaments, etc. I aleshores, què passa? Que ho diu en una forma, com vull dir, suau, però imposa de que es contesti aquesta relació que ell posa perquè s'ha de contestar. I ho dona amb un toc, com vulguem dir, sapiguem que era el representant, l'oïdor real, alcalde del crimen, que es deia de Carlos III, doncs tothom contestava. Llavors el que va contestar Vilanova és un home molt intel·ligent que es deia Papiol, que és el que no em sortia ara, no? I en Papiol, inclús quan contesta, té el detall d'afegir-hi. Carta que el doctor don Pascual, canónigo de las Avellanedas, escribió al doctor don Francisco Papiol de Padró sobre las antigüedades de Villanueva. O sigui que en Papiol, no sé si és el mateix que va fer o el van tornar a copiar, l'envien al representant, alcalde del crimen de Carlos III. Aleshores, què més hi ha? La vila de Villanueva i llavors la fàbrica, els licors, tot perfectament i a més interessantíssim. O sigui, aquest senyor, no cal dir que en Papiol és un pròcer vilanoví, que jo vaig tenir un moment que el vaig criticar una mica perquè resulta que en un lloc diu que és que a Vilanova els agrada molt el carnaval i jo, com que sóc de Sitges, vaig pensar, hosti, per què de criticar el carnaval, però bueno. Total, que després encara hi afegeix un altre vici. Magnífico señor, en atención al oficio, si lo he pasado en consecuencia, i parla de la geografia. Parla, és dir, és extraordinari això. Bueno, jo en principi ho vaig trobar tan interessant que m'ho vaig quedar. Però lo interessant va ser que un cop ja ho tenia i ho havia disfrutat, inclús també és un tractat que parla de la Ferla també, o sigui, parla d'aquesta cova tan important que tenim els de Sitges, no, bueno, el Garraf, que, o sigui, i després també parla d'Olèrdola. Total, que un cop hi ha comprat, un dia me n'entero de que això és la resposta que fa el qüestionari de Pascual de Zamora, amb la qual ja per mi ja no és una cosa de Sitges o de Vilanova, sinó que és nada menys i nada menys que la resposta que fa Vilanova a Carlos III. Em vaig quedar una mica parat i llavors vaig tenir interès perquè, és clar, per què tenia jo això? Una de dos. O és que en el representant del rei no havia rebut la resposta i em vaig enterar, perquè després moltes d'aquestes coses me n'entero després, vull dir, va sortir aquest tema que va causar, hi havia un col·leccionista de Barcelona que poc s'imaginava que m'havia caigut aquesta resposta, perquè a més és interessantíssim, perquè no solament va contestar Vilanova, ha contestat Vilafranca, va contestar Fuitefels, en canvi Sitges no ho vaig trobar. Vaig anar jo a la Biblioteca Real, que està en el Palau Real de Madrid, i llavors allà hi havia una llista i vaig preguntar si hi havia Sitges, i Sitges no hi era. Però tampoc hi era Vilanova, amb la qual vol dir que allò no va arribar, i en canvi n'hi havia d'altres. Però no deixa de ser un document interessantíssim, que també és veritat que està publicat, o sigui que en realitat hi havia una... Jo vol dir que a Vilanova van trobar la còpia que es havia quedat el que l'havia enviat, i en Papiol. I en canvi jo tinc la còpia que no ha anat a parar a Madrid o no ha anat a parlar a Carlos III. Bueno, però d'això me'n vaig enterar una mica més tard, però vaig trobar el document interessantíssim, i ara encara més. I com coses d'aquestes, doncs n'hi anat trobant a vegades, no? I en principi A vegades la sorpresa te la dona un llibre i altres vegades pues, te la dona un document. En principi, doncs, aquí veieu una mica pues, el modus operandi de que he tingut, pues, en principi, la llibreria Estudio del carrer Ribau del senyor García m'ha ajudat moltíssim, perquè ell sí que sempre que tenia una cosa interessant me l'oferia o me la regalava o tal. Però llavors la fira del llibre, a l'Avinguida José Antonio, que després ara ja porta 70 anys, també he trobat molts llibres. I abans aquestes llibreries van començar les drassanes. No sé si, bueno, aquí no, tothom no és tan jove com jo, les primeres, diguéssim, botigues del carrer van ser les drassanes, que n'hi havia uns pocs. Quan els van treure de les drassanes, les van posar al carrer Diputació. I llavors el carrer Diputació van durar bastant temps, però ara ja tampoc ja no en queden. I també és veritat que en aquest moment a Barcelona hi ha menys botigues de lance, que diuen a Madrid, no? De llibres vells. En aquest moment, per exemple, al carrer Ribau, que n'hi havia tantes, sí, el senyor García encara queda, i un dia ara, fa poc que pujava al món, vaig saludar el llibreter, que em va dir, ah, vostè és el senyor Submarino, ah, sí, bueno, perquè jo com que comprava, buscava llibres del Submarino d'en Montoriol i de l'Isaac Peral, pues en principis em va recordar, diu, ah, bueno, si vostè ja els té tots, dic, bueno, no, tant no. Però en aquest moment al carrer Ribau només n'hi ha dos i abans n'hi havia molt més. Després els del carrer Diputació van desaparèixer. Pues, també això no vol dir que no, quan vaig a Sevilla n'hi he trobat, i sobretot a Madrid hi ha algunes llibreries de vell molt interessants i molt importants. Per tant, llavors jo... el Museu Naval de Madrid he tingut molta comunicació, perquè desenganyem-se, si anem en aquest moment, vosaltres que esteu aquí al Santiago Rusiñol, pues, no dubteu que si connecteu amb en Francesc Parra, i la seva directora, pues, haveu caigut en un bon lloc, perquè jo ara em permetré la broma o tal, de que un lloc que no m'ha anat gens bé és l'arxiu del Bisbat. I bueno, només ho repeteixo perquè tinc un cosí germà meu, Agustí Espriu, malagelada, que un dia li vaig dir, no, jo he anat allà a l'arxiu aquest, diu, sí, diu, és que a mi em va cridar l'atenció, diu, i es te'n va renyar perquè havia plegat malament un paper. I llavors dic, bueno, menys mal, si l'Agustí Espriu, que és un sant i ex-seminarista, i també se les ha tingut amb aquesta senyoreta, vol dir que escolta... I llavors vol dir que és molt important quan es va a un museu, quan es va sobretot a un arxiu, o en una biblioteca, que tu et facis, ja no et dic amic, sinó que ells vegin que ets una persona que disfrutes tant amb el que et poden oferir, que et donen tota classe de facilitats. Perquè vosaltres, si tu un dia teniu que anar al Arxiu de la Corona d'Aragó, ole, també, vull dir, m'han atès molt bé, però a vegades si vas recomanar per segons què, llavors, vull dir, és el sumo. Jo m'he mogut molt a la biblioteca, no, al Museu Naval de Madrid, que tenia unes directores, entre elles la Lola Higueres, que és el súmum de la història naval. I llavors, pues, Federico, bueno, és que me gustaría ir a l'Arxivo d'Índies. Truca a l'Arxivo d'Índies i escolta, és que allà és que no me'ls regalen els documents, perquè no pot ser, però és que allà tu obres tot, però en segons quins llocs, si no tens una bona targeta de visita, és molt difícil, però si la tens, és fabulós, perquè ja t'ho ensenyen tot. En principi, jo com que ja porto tant de temps així, doncs me n'he donat compte que realment... I també la Biblioteca de Catalunya hi ha la part de consultes que també realment funciona molt bé. Bueno, A lo millor vosaltres també coneixeu el tema. I en principi, pues, jo quan viatjo sempre, naturalment, les llibreries. Últimament, que anava molt a Londres, la llibreria Foyles, bueno, ja m'hi passo hores i realment sempre trobes coses interessantíssimes en tots els idiomes. Bueno, no és que els vulgui que tots, però segons quin tema, inclús encara que no sigui un idioma que no practico, pues, també l'agafo, sobretot pel tema submarí. Llavors, a Suècia també he fet visites pel Museu del Vasa, que hi vaig anar molt, molt del principi, perquè inclús el primer article sobre el Vasa el va fer un noi de Sitges, que era el fill d'en Carbonell i Gené, perquè havia casat amb una sueca, ell treballava a la ambaixada sueca, i llavors quan es va sortir del fons del mar al Vasa, ell va fer el primer article al diari de Barcelona. I també és una de les visites que m'ha interessat molt, el visitar el Vasa. I ha donat la casualitat que aquí Sitges, a més de grans biblioteques, grans museus i tot, es tindria que resar perquè aquest combat naval que va enfonsar, per sort, a la platja de Sitges, i no la de Vilanova ni la de Castelldefels, el barco Duc de Guise, el barco més important de Richelieu, i després la Madalena, bueno, també important, de Felip IV, si algun dia surten d'aquest Mediterrà sitgetà, és la millor troballa del món, perquè pensa que el Duc de Guise és un model holandès, que era tan important que el Vasa el va copiar. O sigui, cara, encara que el Duc de Guise estigui enfonsat aquí a Sitges, suposo, i desitjo, doncs aleshores resulta que la còpia és el Vasa, que el Vasa, com que es va enfonsar el dia de la inauguració perquè el rei de Suècia va tenir interès en que tingués una branca més de canons, i al sortir d'on estava amarrat, el va agafar un vent i el va tombar i va caure tot sencer. I no sé si vosaltres, algú de vosaltres, ha tingut la sort d'anar a Suècia, a Estocolm, i visitar el Museu del Vasa, que a més jo el vaig visitar molt, molt al principi, i relativament ara, potser fa 2 anys que hi vaig anar, i bueno, és una exposició sensacional, perquè és clar, les aigües del Bàltic no podreixen la fusta, i per tant el Vasa està sencer, amb tots els canons. No, els canons tots no, perquè ja em van poder treure mentrestant, però en principi és impressionant. I també, en realitat, dintre d'aquesta línia, a Anglaterra, a Portsmouth, hi ha el Mary Ross, que és un barco també de l'època, que també va combatent, es va enfonsar. Jo diria que com a museu es pot comparar amb el de Suècia, perquè és extraordinari. Amb una presentació i amb tot i que el Museu del Vasa, el Vasa està sencer i el Mary Ross no hi és tot sencer, però hi ha una tecnologia extraordinària. I al voltant de totes aquestes exposicions o museus hi ha els llibres. Llavors, jo aquí avui he vingut només per parlar dels llibres que tinc depositats, per sort, i ben cuidats a la Biblioteca Santiago Rusiñol. I, en principi, jo crec que els que fem una biblioteca especialitzíssima tenim la necessitat de que aquestes biblioteques es conservin amb tot com és, perquè malament si has de vendre la biblioteca amb llibrets. Vull dir, realment, la biblioteca que hi ha aquí Sitges, del Penedès i el Garraf, bueno, més que el Penedès, pues, l'he feta, pues, es pot dir, amb una, no dificultat, però realment, i a més hi ha hagut èpoques, ara ja és més difícil trobar moltes coses, i he passat un període que tu entraves en una llibreria i trobaves moltes coses, ara, i a vegades he arribat tard, però no em puc queixar. En principi, doncs, jo us diria que hi ha uns llibres que també són molt interessants, els de l'Arxiduc de les Balears, que també he tingut la... Entre anècdotes n'hi ha alguna d'interessant. En una llibreria del carrer Ribau, llavors vaig anar a comprar un llibre, i com que havia anat a Menorca, doncs vaig veure que hi havia un llibre preciós de Menorca, tot, i n'hi havia quatre més o tres més. I li vaig dir, bueno, què em vol vendre el llibre de Menorca? Diu, no, el llibre de Menorca sol no, diu, els ha d'agafar tots. I bueno, jo sortia del carrer Ribau i tenia que portar uns llibres, dic, no, és que només m'interessa Menorca, bueno, pues res. Bueno, al cap de quatre dies, no sé com, vaig llegir pues, que eren els famosos llibres d'aquests del un pròcer austriac que vivia a Mallorca i que va fer de les coses del mar. I va sortir el diari de que eren uns llibres pues, que raríssims, és a dir, hi ha quatre llibres i raríssims. Bueno, em vaig donar pressa de seguida anar a la llibreria. Resulta que es havia mort la llibretera. Bueno, llavors coneixia el fill, que a més tenia una biblioteca, una llibreria, al carrer Diputació. El vaig anar a veure, mira, he sabut que s'ha mort la teva mare, però em sap molt greu, però és que jo vaig anar allà i tenia aquest llibre, i ja em va donar el preu, i ara diu, no, ja no venc res més. Esclar, ja devia saber de què anava la cosa. I així ens vaig perdre uns llibres, que, i aquestes anècdotes són típiques d'un que, pues, que va buscar documents o llibres, i a vegades tens sort, a vegades no tanta. Jo us agrairé si em voleu fer alguna pregunta o sobre quin tema més que voleu que comenti.
El seu naval,
sí.
Que estava al Ministeri de Marines?
Sí. Bueno, el Museu Naval, sí. En realitat el Museu Naval, no es pot comparar el Museu Naval amb el Museu Marítim.
Perquè jo estava al Ministeri.
Sí, no. El Museu Naval de Madrid, en realitat, com a museu, és sensacional. I sobretot l'arxiu que tenia. Jo llavors, en principi, vaig tractar molt la Lola Higueras i ella era la directora tècnica, una de les dones que sap més de història naval. I en principi, allà pues, hi havia una sala, una mica com aquesta...
Ministeri de Marina?
Sí, amb el Ministeri de Marina, sí. Hi havia però llavors el Museu Naval ha canviat aquesta situació perquè ara en realitat s'ha suprimit tota la part que era d'estudi. O sigui, que si ara això fos la llibreria del Museu Naval, hi havia unes taules i llavors amb aquestes taules quan venia algú a investigar doncs s'asseia allà i tal. I llavors la Lola Higueras, per exemple, em va fer una...
Jo parlo de 1950 i pico.
No, i fins ara, fins fa poc, el museu existeix, el que passa que la part d'investigació no, però avui sí que en principi és molt interessant. I llavors doncs, el Museu Naval m'ha ajudat molt pel tema d'investigació submarina, de naufragis, i llavors perquè en realitat és una zona on sempre tu coincidies amb algun dels maldits caça-tresors, no? Allà he conegut el belga, l'Stenwick, i després també hi anava el Robert Max, etc. Jo tota aquesta gent anava a consultar allà, i d'allà saltava al museu, a l'Arxiu d'Índies. Vull dir, avui l'Arxiu d'Índies és vital per tots aquests que volen, bueno, no en diguem caça tresors, vull dir, simplement identificar allí barcos, sobretot de la Marina Espanyola, pues, que s'han enfonsat. Bueno, és una fórmula molt interessant. Bueno, jo no sé si encara us puc donar més informació o si us puc...
Jo em pensava que això de les drassanes a Barcelona era molt ric, però potser amb llibres no.
Sí, també. No, sí, al contrari. La biblioteca, diguéssim, del Museu Marítim és molt important també, i sobretot també hi ha un període de la navegació catalana que també, bueno, de barcos de Catalunya, que està molt ben i molt ben portat, perquè a més no cal dir que el Museu Marítim en principi, quan hi havia el Martínez Hidalgo, tenia molta més cosa exhibida, i ara tinc entès que moltes coses les han guardat, i es viu una mica de la galera de Lepanto, que sí que té, però sí, jo crec que és té la prestància de les drassanes, vull dir, com a museu extraordinari, i a més té moltes visites. Jo hi col·laboro de vegades també amb coses i tal, vull dir, sí. I jo aquí encara us puc, si voleu, comentar algun llibre més d'aquests que hi ha. En realitat, en aquesta línia hi ha estampes folgòriques de la Festa Major de Sitges, el Penedès, Valls, després narració de la Festa Major de Vilafranca del Penedès, totes són d'anys antics, vull dir, poemes de Junoi, amb una carta prefaci a Poliner, el vi grec de Sitges, de Joan Amadés, les coves de Sitges, un text de Joan Amadés també, rims de l'hora sitgetana d'en Soler i Forment, vull dir, per totes persones, Barcelona i Vilanova, escrita per el cronista Coroleu, del 1882, el ferrocarril, també memòria descriptiva, el tresor dels pobres d'en Surinyac, bueno, en Surinyac era el que estava casat amb la meva tia, la Rosa
Oller.
I després la flora de Sitges, sí que la flora de Sitges també està aquí perquè en principi em consta que el meu besavi va col·laborar amb ell, perquè el besavi era un home molt culte i llavors, pues, en temes d'aquests es coneixia molt bé el Garraf, i en Freixa li va dedicar el llibre perquè l'havia ajudat per aquestes coses. Després del manantial de Garraf tinc molta cosa, sobretot per exemple de la Falconera. I amb en Cousteau, jo vaig estar en el Calipso en una ocasió, perquè en Cousteau va venir per fer un estudi sobre les aigües que surten. Va quedar molt sorprès que jo tingués un llibre, que em sembla que també està depositat aquí, que és en francès, sobre les aigües que surten de la terra al mar. I llavors li vaig fer veure que en aquell llibre, a més, el llibre l'havia parlava de que el senyor Güell, que va investigar la Falconera, sobretot per poder trobar aigua, perquè sempre s'ha pretès que la Falconera tingués aigua, doncs llavors a la Falconera, jo li vaig dir a en Cousteau que el manantial de la Garraf de l'Eusebi Güell, pues, hi va ampliar un bus, o sigui, va ficar un bus per veure de què aclarir si l'aigua era dolça o fins a on era dolça. I llavors, esclar, a en Cousteau li va fer gràcia de que un bus de casc s'hagués posat a dintre de la Falconera, perquè el Cris... Hi va haver un moment que els italians van posar sota l'aigua un Crist. Em sembla Portofino, sota l'aigua van fer la figura d'un Crist, i el van enfonsar a Portofino. I si tu saps fer escafandrisme, veus allà i pots tocar. A Vilanova també es va posar una verge, una còpia de la Verge de Montserrat amb plom. Però el Cris, per primera vegada, va fer també una Verge de Montserrat i la va ficar dintre de la Falconera. Però ara ja no la podríeu veure, aquesta imatge, perquè avui en dia la Falconera vomita tota la porqueria de les escombraries de Garraf, perquè no es va fer expressament, suposo, no, sinó perquè va semblar que era el més pràctic i el més barat. I van fer servir la vall de Sant Joan de Garraf, que en realitat és el receptacle de les aigües, pues per posar-hi les escombraries. I ara els de Garraf es queixen de la pudor que senten, i tot això jo crec que ve d'aquí. I també hi ha un altre factor, de que en principi, jo quan passo amb el tren, ara ja moltes vegades, tal com va la Renfe, no cal que miris perquè o el vidre està pintat o el vidre està brut, vull dir que no pots veure res, però sempre que he passat per la vora de les costes de Garraf, si mires, veus que hi ha un fistó, i aquest fistó a mi em sembla que procedeix de les reserves del massís de Garraf que es fan, no sé si hi ha 600 milions de tonelades de porqueria, vull dir, això ha sortit en els diaris, vull dir que la situació és aquesta, vull dir, en principi, quan tu veus aquest frabalar, jo penso més que ve del que surt pels forats, perquè en realitat el massís de Garraf és càrstic, i de la mateixa manera que sí que és veritat que la Falconera és la més important, però també si vas a les coves, també, en realitat, també són ressurgències, I vull dir que tu vas nedant pel Garraf i arriba un moment com que notes que l'aigua està més freda, i és perquè estàs passant per un lloc on s'hi desemboca l'aigua del massís. I aigua dolç també, aigua dolç, pues, i tantes coses han desaparegut. Vull dir, per exemple, la construcció del port d'aigua dolç, pues, va fer desaparèixer allà, que nosaltres de petits no teníem altra oportunitat d'anar a passejar, agafar una farigola i posar-la a la bufera. No sé si ho havia fet vosaltres o no, ja, o sou molt, molt, molt joves encara. Tu encara havies posat la farigola? Quants anys tens?
56.
Ah, bueno, sí, vale. No es havia construït aigua dolç, vale. Perquè allà també es havia intentat fer una fàbrica d'electricitat, que té un nom, ara no, molt raro. Bueno, no sé. Què més us puc dir? Si voleu preguntar alguna cosa, jo us ho intentaré contestar.
Una pregunta curiosa, que no sé si et podràs contestar-la. La biblioteca de Can Seguir,
sí.
Saps on ha anat a parar més o menys?
Això, qui t'ho podria aclarir és el...
Aquí a la biblioteca.
Aquí a la biblioteca.
Sí. Sí. Jo vaig viure a la porteria de Can Seguir.
Sí.
I vaig així 40.000...
Sí, doncs pues es veu que el senyor Simic va tenir l'encert de regalar-ho.
A l'hivern, que no hi era, jo sí. Anava i...
Doncs sí, doncs llavors, mira, això t'ho aclariria.
Abans de casar-me,
Sí, sí, no. En Simic pues, va tenir la generositat de regalar-lo.
Hi ha una bona vida.
Sí, sí.
Una curiositat. No és...
Bueno, és que en realitat arriba un moment que els llibres també els has de... Jo, per exemple, estic content d'haver depositat aquests llibres de Sitges i del Baragraf, doncs aquí, que es poden consultar, i en principi agraeixo l'exposició que s'ha fet, i bueno, sempre en Francesc em comunica que hi ha gent que ve interessada en llegir-lo, i són llibres que són difícils de trobar. Jo, per exemple, els de casa es van desaparèixer, vull dir que jo aquí sempre li dic a en Francesc que hi ha un llibre de la història de Sitges que porta el nom Mestre, i llavors això vol dir que era de la tia Riteta, que era descendent del Mestre, vull dir, ha vingut a parar aquí, bueno, millor que hagi vingut a parar aquí, però vull dir, sort que ja he portat els meus, no? Però en principi Aquesta és la realitat. Hi ha algú que té passió pels llibres aquí, també vosaltres?
Vull dir, sí,
també.
Estem aquí. Jo, mira, jo fa 25 anys que vinc a Sitges. Havia vingut a aquesta biblioteca a vegades, una mica he viscut fora. I jo treballo al Vendrell, que també tenim una bona biblioteca, al Vendrell.
Sí.
Història del Vendrell, tenim uns bons historiadors i polítics de l'època, el Carnet i companyia. I res, que m'ho agraeixo molt. Em penso que ja va respondre la pregunta que volia fer, i és que aquests llibres estan aquí per poder consultar, no?
Sí. Sí.
Vostè els ha donat.
Digui, digui.
Pues res, el meu agraïment a vostè, a la biblioteca, per haver muntat aquesta acta i per tindre llibres, i clar, jo els vindré a consultar, perquè m'agrada molt la història del Penedès, malgrat que vinc al Garraf.
Perdona, que me quiere decir algo.
Qui, jo?
Sí.
I li estava dient?
Sí, digui, digui.
No, que li agraeixo molt l'aportació que ha fet aquests llibres, que els vindrem a consultar. Vostè ha preguntat si ens agradaven els llibres.
Ah, bueno,
clar, doncs, per això estem aquí.
Vale, doncs molt agraït, eh? No, jo en principi li trobo una utilitat en el sentit de que no em vaig tenir prou amb lo de Sitges, sinó que també, com que també per la meva professió, doncs, havia anat molt a Vilafranca, al Vendrell, i tot això, doncs, sempre em va semblar que quan més conegués tota la història del voltant, doncs, en principi. Ara, a part d'aquesta zona, no, ja, llavors ja m'he dedicat més a la història submarina de l'home, amb llibres molt, molt importants i que amb tots els idiomes, inclús els que no entenc, però vull dir, que no són molts, però vull dir, si és un llibre rus important, doncs també el tinc, i llibres suecs, doncs, però és molt important. Digues, digues.
Això de la Magdalena, que dius que es va enfonsar aquí,
sí.
Aquell ròtol que hi ha al passeig,
sí.
És de
sí, fa referència a això, però,
això, no?
Però no l'he fet jo, aquest rètol.
No,
és que aquest rètol diu una cosa, sí. Que és que em dubto, vull dir, i és sí. Una cosa, i és que posa el grup naval franco-català, i llavors jo... Inclús va sortir el diari que hi havia qui deia que ho posava en dubte. Jo, fins a cert punt, crec que aquí va venir la flota de Richelieu i va combatre amb la flota espanyola. I llavors també... Sí, diu flota... Sí, flota... Flota... catalano-francesa.
Sí, però Richelieu, potser...
No, el Richelieu no, però vull dir, però el francès, però vull dir, en realitat, sí. Richelieu, en aquell moment, que era l'home més important de França,
sí.
I t'explicaré una anècdota, en realitat, ell va poder, per exemple, fabricar aquest barco, perquè en aquest període tan important per ell, que tenia que lluitar a Espanya, i es va fer construir aquest famós duc de Guise, holandès, perquè és un moment de la història naval que en diuen veles i canons. O sigui que Holanda i Anglaterra fabriquen naus molt preparades, que ja no és el galió només per portar tresors, no. És un galió, és un barco, un navili que té molts canons i bones veles per poder moure's. Llavors en Richelieu es fabrica el duc de Guise i pot pagar perquè un galió espanyol, en un moment en què també els portuguesos tenien drets i es discutia si el galió es tenia que buidar a Lisboa o no, doncs no van voler l'espanyol, l'altre no va voler que es duï, i van anar a voler buscar-ho pel nord. I el nord, males corrents, els va portar a França, i aquest galió espanyol es va enfonsar a França, a la platja, al nord del canal de la Manxa. I llavors resulta que aquest galió anava forrat d'or i plata, que era l'habitual. I el duc de turno, o el noble de turno de la zona, va començar a quedar-se els diners. I en Richelieu li va dir, això no és teu, si ets amic meu, ja saps que no pots tocar el que és meu. I en Richelieu va agafar aquests diners per reforçar la seva part de la costa i per pagar el duc de Guise. Aquesta és la importància. En Richelieu va fer d'almirant de la seva flota el seu nebot, que és en Breset, que va venir aquí a Sitges, diguem, a Sitges. Va, també ens hem de fer propaganda. I l'almirant de la flota francesa va ser Breset, que després va guanyar aquí el combat, però en canvi va morir que una bala de canó el va partir en dos lluitant amb els espanyols a Itàlia. Però van venir personatges interessantíssims, i barcos també. I llavors la sort seria que, a més, aquest naufragi pot estar polititzat. A veure, la Magdalena és espanyola. Sap qui té que venir a treure-la perquè és d'ell? L'armada espanyola. Vale. El duc de Guise, de qui és? Francès. Qui és l'amo del duc de Guise? França. França és, en aquest moment, jo diria, tecnològicament, la més forta en arqueologia submarina. Sí que també hi ha la maquinària aquesta que van inventar els americans per buscar un submarino a Oceania, per dir alguna cosa, o al Pacífic, i aquesta tecnologia va servir per anar 4.000 metres de fons i trobar el Titanic. Però la tecnologia la van muntar perquè els americans van voler trobar en el Pacífic un submarino nuclear soviètic. I llavors, doncs, van fer la màquina i després els anglesos ja estaven a punt de trobar el Titanic. Però es van donar pressa els americans perquè van aprofitar aquesta maquinària que els havia fet servir per trobar el submarino rus al Pacífic i van guanyar la carrera amb els anglesos, que al fi i al cap el Titanic era anglès, no? Vull dir, també... Pues, i tot va així, però la tecnologia avui en dia... Pues, llavors és el que deia, que en principi el barco francès, qui té que venir aquí, ja l'hagués tret, ja l'haguessin trobat, és els francesos. I l'espanyol també, perquè amb el susto que van tenir Modisseu, que va buidar la Mercedes, doncs ara ja també ja ha tornat amb la tecnologia que tenen i han anat a la Mercedes, i el que no s'havien dut Odisseu s'ho han dut la tècnica de la Mercedes. Bueno, estimats amics, jo...
Una qüestió, el duc de Guise aquest, quin port francès sortia, de Marsella?
No, el duc de Guise va sortir perquè, esclar, el duc de Guise estava en el nord, vull dir que no va...
Sí, però, això, vull dir...
Però en canvi, sí que de, si no de Marsella, de Toulon, va sortir la flota de les Galeres, perquè el nebot de Reus... El nebot de... De Richelieu era el que va portar les Galeres, perquè en realitat aquest combat que hi va haver davant de Sitges entre la flota espanyola i la flota francesa, la flota espanyola tenia moltes galeres i galions, i la flota francesa també tenia galions i galeres. O sigui, va ser un combat de galeres i galions, molt fort, i llavors... En principi, aquest combat va resultar que el duc de Guise i la Magdalena van estar lluitant, però el duc de Guise ja tenia la Magdalena, ja la tenia, però un brulot, saps el que és un brulot? Un brulot és un barc, una galera, plena de pólvora i de
cremar.
I llavors aquestes dues flotes portaven 10 brulots o 13 brulots. I llavors els brulots els llançaven contra uns barcos en aquells moments, si estaven fondejats o tal. Llavors el brulot francès, malgrat que ja el duc de Guise ja havia guanyat la Madalena i ja estaven tots dos arbolats, el brulot francès va anar contra ells. I aleshores, pues, en realitat, i això els francesos, com que també no volien reconèixer que havien passat això, jo tinc un... Sobre el tema de Sitges, dec tenir 70 llibres que els he anat trobant i sobretot buscant llibres de naufragis. Llavors tinc un de naufragis que posa Duc de Guise, enfonsat a Barcelona, posa Barcelona, no posa Sitges, la data exacta, que em sembla que va ser el 1642, l'1 de juliol, i aleshores els punyeteros no diuen enfonsar el lluitant, no, accidentalment, o sigui, accidentalment, o sigui que ells dissimulen que el barc més maco que tenien va ser un brulot d'ells quan ja tenien la...
Perquè...
Bueno, senyor Parra, vostè mana, que és aquí el jefe. Accepto una pregunta més, si volen vostès.
Bueno, això no està preparat, eh? I no t'he fet mai aquesta pregunta en 4 dècades. Ames a tots els teus llibres igual o tens un preferit dels exposats aquí?
Perdona?
Sí, abans de tots els teus llibres, per igual, o entre els exposats aquí, tens un de particular que tens més carinyo?
Bueno, el carinyo ve per les coses que m'explicava la tia Lugardita, i els croquis cubans me l'he posat aquí perquè posa unes xafarderies de Cuba que, és clar, els que anaven a guanyar diners no les escrivien, però té molta gràcia, vull dir, com que el teniu aquí, vull dir, podeu intentar llegir-lo, però bueno, no, amb tots els llibres disfruto. I en realitat aquest llibre és interessantíssim, no negareu que... Ara, bueno, tinc la dona aquí, li puc dir-ho, va costar 15.000 pessetes, però vull dir, és que en realitat jo crec que és un tresor aquest llibre, poder... Eh? Quin carinyo que tenia el caudillo, escolta, tu t'hi ve.
Si no firmaven, no, els pelaven.
No, això no, tampoc, no, però vull dir, és extraordinari. Té, fa gimnàsia, tu?
Sí, però tant, corrents. Bueno, si algú vol tocar.
I a més, esclar, aquí què vol dir? Pues que els que ho tenien depositat, que podia ser un ajuntament o qui fos, apa, va.
Com va dir que fem d'això?
Bueno, pues us agraeixo molt la vostra visita. He disfrutat.